Benvinguts a aquesta anàlisi a fons dels transports a París. París, eh? Té una manera de moure's molt particular, veritat. Diferent de la resta de França.
Sí, totalment. Allà caminar i el transport públic són, vaja, els reis indiscutibles. El cotxe privat juga en una altra lliga, molt més secundària.
Exacte. I avui volem entendre això, com es mou la gent i les mercaderies també, en una ciutat tan visitada. Veure les tendències i algunes dades que, ostres, sorprenen bastant.
I tant. Podem començar pel que potser sembla més bàsic, però és clau. Caminar.
Ah, sí. Explica.
Doncs mira, resulta que caminar és el 40% de tots els trajectes diaris. Això inclou els internos i els que connecten amb la perifèria. Un 40%.
Déu-n'hi-do. I si mirem només els desplaçaments en superfície?
I obres puja al 75%. És una passada. I això que les voredes, només ocupen un 40% de la via pública.
És curiós perquè durant de les Trentanes Glorioses, aquell boom econòmic, recordo haver llegit que es van reduir bastant les voreres.
Exacte. Per sort, sembla que aquesta tendència, com a mínim, s'ha aturat. Ara l'espai per al vianant es respecta més, o, si més no, no es redueix.
Bé, menys mal. I després de caminar, quin és el segon gran protagonista? El transport públic, imagino.
Sí, sense cap mena de dubte. És el segon pilar. París té una xarxa molt desenvolupada, tot coordinat per Île-de-France Mobilité, que és l'autoritat regional.
I dins d'aquesta xarxa, l'estrella és el metro, oi? Una icona parisenca.
L'emblema total. Des del 1900, amb 16 línies, mou aproximadament el 20% de tots els desplaçaments. És moltíssim.
El que sempre m'ha sorprès és la densitat. De barrades entre una estació i la següent, hi ha, què sé jo, menys de 500 metres.
Sí, és molt dens. Això el fa superaccessible, clar. La velocitat comercial potser no és altíssima, però arribes a tot arreu.
I s'ha anat modernitzant, eh?
I tant. La línia 14, per exemple, la del 98, ja va ser automàtica des del principi. I la línia 1, la més antiga, es va automatitzar el 2012. L'ús no para de créixer, a més. El 2014 ja eren 1.500 milions de viatgers a l'any.
Tela. I per anar més lluny, cap als suburbis, la Banlieue?
Aquí entren el Réseau Express Regional i els trens Transilien. Són claus per connectar amb la petita i la gran corona metropolitana.
El RE és fonamental, oi?
Fonamental. Una dada. La línia A del RE és la més freqüentada de tota Europa. Parlem d'1,4 milions de viatgers cada dia.
Uf, 1,4 milions diaris. Quina barbaritat. I també ha tornat el tramvia, oi? Que havia desaparegut.
Exacte. Ha tingut un renaixement important des dels anys 2000. Sobretot per fer connexions transversals als suburbis, cosa que abans era més complicada.
Com les línies T3A i T3B, que fan la volta a París per fora.
Aquestes són el gran exemple, sí. Perfectes per aquest tipus de trajectes. I no ens oblidem de l'autobús?
Ah, l'autobús. La xarxa de París diuen que és increïblement densa.
Ho és. De fet, un estudi la va classificar com la millor de servida del món. I, a més, va tenir una reestructuració molt gran l'abril del 2019.
Ah, sí? Per què?
Doncs per optimitzar rutes, millorar les connexions entre barris i amb la perifèria. I també per preparar l'arribada del Gran París Express.
El gran projecte de metro automàtic al voltant de París.
Exacte. Es van redissenyar moltes línies. Se'n van crear de noves. Va ser un canvi important.
Tot plegat dibuixa un panorama on el transport públic i caminar són dominants. Què passa amb el cotxe?
El cotxe privat està en clar retrocés. La tendència ve ja dels anys 90, eh? És un declivi constant.
Tens dades d'això?
Sí, mira. La taxa de motorització a París ciutat era del 34% el 2019. A la regió, la mitjana és del 66,7%, una diferència enorme.
Molt baixa, sí.
I en termes d'ús, el cotxe representa només el 13% de tots els desplaçaments. I si només mirem els interns, dins de París, el 2010 ja era només un 6%. Segurament ara encara menys.
Això no és casualitat, imagino. Hi ha hagut polítiques actives per reduir-ne l'ús.
Sens dubte. La regulació ha estat fonamental. Per exemple, la velocitat. Des de l'agost del 2021, el límit general a gairebé tota la ciutat és 30 km/h.
30. Això canvia molt la manera de conduir.
Clar. L'objectiu és pacificar el trànsit, fer la ciutat més amable per a vianants i ciclistes. I, de fet, la velocitat mitjana real ja era molt baixa, uns 15 km per hora. L'altra gran eina és l'aparcament.
Tot de pagament?
A la via pública, sí, tot. Amb tarifes persones, sistemes com la ParisCard o l'app P-Mobile. Els residents tenen una tarifa més baixa, clar. I una novetat important.
Digues.
Des de setembre del 2022, les motos i scooters, els 2RM, també paguen per aparcar al carrer.
Ah, ostres!
Això és nou.
Sí.
Excepte les elèctriques, amb certes condicions. És una mesura més per desincentivar el vehicle privat motoritzat.
I mentre el cotxe baixa, la bicicleta puja, oi?
I molt.
Espectacularment.
Entre el 91 i el 2010, l'ús se va multiplicar per 10. I la dada més recent, del 2023, dins de París, intramuros, la bici ja representa l'11,2% dels viatges.
Més que el cotxe.
Més que el cotxe particular, que està al 4,3%, la bici l'ha superat clarament. I la tendència indica que la diferència anirà a més.
El sistema Velip i d'Ober ha ajudat molt, no? El de lloguer públic.
Moltíssim. Va començar el 2007, ara el gestiona Smovingo i té també bicis elèctriques. Això, sumat a l'expansió constant de la xarxa de carrils bici.
Sí, cada cop n'hi ha més. I també veiem molts patinets elèctrics i coses així, els EDPM.
Exacte, els enginys de desplaçament personal. Ja estan integrats al codi de circulació i tenen les seves normes. En canvi, els taxis, per exemple, tenen un paper molt petit en el global, un 0,5% dels viatges.
Bé, i si sortim de la ciutat? Les connexions de llarga distància? Tren i avió, suposo.
Correcte. París té 6 grans estacions de tren terminals. Gare du Nord, Saint-Lazare, etc. Mouen tot el tràfic nacional d'alta velocitat, el TGV i també l'internacional. Eurostar cap a Londres, Freccia Rossa cap a Itàlia. La Gare du Nord és la primera d'Europa en tràfic.
I els aeroports?
Charles de Gaulle i Orly. Són el segon hub aeri d'Europa, junts. Un dels reptes és la connexió amb la ciutat, sobretot des de Charles de Gaulle, CDG, que és més lluny. Hi ha el projecte del CDG Express per millorar l'accés amb tren directe.
Entesos. I per acabar, ens queden les mercaderies i el transport fluvial.
Sí, breument. El Sena és navegable, clar, però els grans ports fluvials com Genevilliers o Bonuell estan ja fora de la ciutat estricta. Tot ho gestiona el gran port fluviomarítime de l'Axe Seine.
I les mercaderies per carretera?
Segueixen sent clau, especialment per a l'últim tram, l'últim quilòmetre dins de la ciutat. Tot i que es busca potenciar el transport fluvial i ferroviari, la distribució final depèn molt de la carretera.
Bé, doncs queda clar el panorama. París aposta fort per caminar, la bici i el transport públic i va reduint l'espai i l'ús del cotxe. Una transformació en marxa.
Exactament. I això ens porta potser a una reflexió final. Si pensem en tot això, la tendència a la baixa del cotxe, les polítiques com els 30 km hora, la futura zona tràfic limité al centre que restringirà molt el trànsit a pas, els grans projectes com el Grand Paris Express... Com serà la mobilitat a París d'aquí 10 o 15 anys?
Bona pregunta.
Vull dir, assistirem a la conversió definitiva del cotxe primat en un mode gairebé residual dins de la ciutat? Què en penses? És una cosa per reflexionar.
Sens dubte. Una pregunta potent per acabar. Moltes gràcies per aquesta anàlisi tan completa i clara. Ha estat molt interessant.
Gràcies a tu.
Fins la propera.